Perquè el pentinat, ja dic jo, que depèn d'on visquin, els durarà 2 minuts.
Arribant cap aquí, què? Tot bé, eh?
Perdoneu, m'he hagut d'agafar un fanal, jo, en un cert moment.
Saps que em sembla creïble?
No, no.
Home, és que feia molt de ben, era molt bèstia.
Mira, que t'hagis agafat un fanal?
Últimament, diguéssim que ja tinc més consistència i
no volo tant. No, però no és una qüestió de consistència. Però... De fet, potser en el teu cas, respecte a mi, igual que hauria jo abans. Per una qüestió de centre de gravetat.
Ah,
perdona.
No ho sé.
No ho sabem.
Bueno, no ho sabem.
Ets físic.
I el que sí, recordo una vegada el meu avi em va haver d'agafar de la mà quan era petita. Perquè
sorties volant?
Sí, a Reus, ja sabeu que és ciutat de molt de vent, un dia que em portava a l'escola, i em va haver d'agafar perquè feia un...
Te n'anaves, eh?
Me n'anava.
Hosti.
I potser ja no hagués tornat. Però no hem vingut a parlar de mi, hem vingut a parlar d'una altra història. Es parla molt de la intel·ligència artificial, dels xats GPT, sí. HYZ... Però hi ha una cosa que la publicitat online no ha acabat d'entendre, que, mira, jo l'altre dia... Ai, no parlem de mi, doncs tornem a parlar de mi. Em vaig comprar uns cascos. Mm-hmm. Prou ja d'anunciar-me nous cascos a internet, perquè ja me'ls he comprat.
Ja està.
Deixeu-me
ja
en pau, tenim. Eh? Ara aquests xats que et responen i que semblen persones i tan intel·ligents... I a mi de què em serveix aquesta publicitat? A més, només em serveix per amargar-me més, perquè llavors m'ensenyeu una oferta millor que la que vaig trobar jo. Aneu-vos a la merda.
Escolta'm, home, pots tornar bé,
sisplau.
Bueno, es pot dir, vés-te'n a la merda una intel·ligència artificial?
No ho sé. Voleu que ho provem? No, és que ara ho he d'obrir i tot és molt complicat.
Vaja. Però... Avui què, ens hem aixecat mandrosos?
No, van, perdona, mandrosos. És l'hora de la migdia, eh? Quina hora t'has llamat tu?
Aixecat.
A les 8.
Ah, molt bé, encara. Però si insultes a la intel·ligència artificial, respon o no? Això no ho sabem.
Si no ho obres, és que no t'ho sé.
Jo ara no ho sé.
És igual, ja ho mirarem. No ho sé.
ChatGPT no ho heu provat.
També et diré, estàs a casa... Va insultar el ChatGPT. Bueno, més d'un ho haurà fet, suposo.
Perdona, fem coses pitjors, eh?
Sí, no ho dubto, això.
Tu, sobretot.
Jo? Ja
la una i 2 minuts. Va, fem una última reflexió ràpida, va.
Vinga.
Que hem d'anar acabant, eh? Ja molins.
Una reflexió corteta. Triar la sortida correcta de la boca del metro. Quan ets al metro. És un autèntic drama, sempre m'equivoco, malgrat hagi estat ja en aquella estació i més o menys me la conegui, sempre penso...
Estem parlant d'estacions llargues, no?
És igual.
No necessàriament qualsevol, perquè està mal indicat. O sigui, jo no em sé els carrers de memòria. Clar. I a vegades són carrers que no coneix ningú, no són el típic carrer de l'Eixample, que és una referència. Llavors, com sé si he d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra? I després es ramifica i també diu per aquí, per allà. Llavors, és un 50% de probabilitats, en principi, d'equivocar-te. Però sempre m'equivoco. Llavors, la merda d'equivocar-te, perdó, és que has de fer molt més tros i molta més volta, i si hi vas tard ja... És una pifia molt gran.
Saps què és el
jo tinc una proposta.
Ah, endavant. Si tens proposta, ja està.
Les coordenades mar i muntanya Besòs Llobregat les hauríem de fer servir pel metro de Barcelona.
Oh, molt bona!
El candidat a l'alcaldia que posi això al seu programa electoral...
Té el teu vot.
Això li va molt bé a tothom. Per què no ho fan
no,
així
tothom,
com
no,
oficialment?
Eh?
Ah, no?
No, no. La gent que no és de Barcelona...
No sap el del mar i muntanya.
Mar i muntanya és fàcil, però...
Llobregat.
Jo he rebut moltes queixes d'això, eh? Esteu tot el dia, que si Besòs i Llobregat...
Home.
I no sé on és el Besòs i on és el Llobregat.
Però tu mires on és el mar i ho trobes.
No, home, no, que són dos rius. No saps quin és quin.
Ah, però el riu.
L'Hospitalet
de
Badalona.
Tu perquè tu ets del Baix Llobregat,
clar,
però...
Clar, jo tinc molt clar perquè soc del Llobregat.
Podeu dir l'Hospitalet de Badalona.
O sigui, si visquessis
a un altre lloc, potser no. De turisme de proximitat, que és
mar
molt bonic,
muntanya,
el Llobregat.
Mar i muntanya, jo crec que compro. O sigui, mar i muntanya, sí, el Besòs Llobregat no acaba d'agradar. Saps quin és el comentari després d'això? Diuen que al Japó no et perds mai els metros. Sí o no? O sigui, no entén res, però els japonesos, escolta, vas allà, metro, i ho entens tot i surts perfecte. No deu ser tan difícil. Jo no paro de sentir-ho. Gent que ha anat al Japó i que diu, hosti, t'ho juro.
Tens amics impossibles, eh?
Icones,
no ho sé, què està indicat.
És el que haurien d'indicar aquí,
icones.
Sagrada Família, el dibuixet de la Sagrada Família, un cantó, parc, un altre, no sé, alguna cosa així senzilla i no carrers que no sap ningú.
Per tontos,
diria. Sí. Llavors, de mitjana, quant de temps perds?
Molt, sempre m'equivoco, no sé.
És la justificació per arribar tard, per exemple?
No, clar, no, perquè és molt complicat explicar. No, és que m'he equivocat de boca al metro, llavors he hagut de fer més volt. No, la gent no s'ho creu, això. Arribo tard, sí. 10 minuts de marge.
Pot, la 1 i 4, va, deixem-ho aquí. El pròxim cop que algú es trobi...
Mari Muntanya.
No, que es trobi la Clara Molins perduda d'una estació de metro, que l'agafi per el braç, sisplau, i digui...
No, el cap a la mar, llum.
És cap allà, la muntanya, el Besòs i el Llobregat.
Vinga.
Ubiqueu-la. Gràcies, Molins, eh?
De res.
Gràcies, Minoves.
Gràcies.
Gràcies, Anna Prisa. Et veig demà, eh?
Jo...
A la matinada.
Ja he parlat amb el Blai i m'ha fet certes recomanacions.
De què?
Red Bull, m'ha dit.
Red Bull?
Jo a la una ja dormo.
Ah, sí?
Que sóc gran, ja. Que n'he fet 40.
Au, adeu! Que vagi bé, fins demà.
Adeu!
A la una i cinc minuts anem pel butlletí informatiu, va. Judit Vila, bon dia.
Bon dia.
Els bombers han rebut ja un centenar d'avisos per l'episodi de fort vent.
Entre les 10 i les 12 del migdia, el cos ha rebut 41 avisos per vent, la majoria a la regió metropolitana sud i a la nord, i en menor mesura a Girona, Tarragona i Lleida, tot i que l'avís per les ventades sí que va a la baixa. La calor i el vent dels últims dies han fet disparar les probabilitats d'incendi, per això els agents rurals demanen ser especialment curosos i evitar activitats que puguin suposar un risc. Ara mateix el Pla Alfa continua activat a 21 comarques. L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha dit a RAC1 que si la situació continua així, es preveu una campanya especialment dura els pròxims mesos.
Si tinguéssim una primavera seca, pues realment entraríem una campanya d'incendis crítica amb molt territori afectat per una sequera acumulada important i hauríem d'estar tots els episodis que tinguéssim entrades de vent o temperatures molt altes en situació de poder tenir grans incendis forestals.
Tot plegat per aquesta combinació de les altes temperatures, el vent i la sequera que arrosseguem fa mesos. Més detalls, Martí Oliveres.
Sí, aquest migdia que és atípic amb molta calor per l'època a la costa, al prelitoral i a les comarques de Ponent. Ara mateix, temperatures màximes provisionals de 27 graus al Canà, a la Ràpita, a Llançà 26 graus, 25 graus al centre de la ciutat de Barcelona, també a Sant Celoni i a Sitges, al Garraf, la mateixa temperatura, 25 graus, o a Girona i Alcarràs, 24. Però atenció, perquè aquesta tarda ens podem acostar als 28 o 29 graus en aquestes mateixes zones. A banda, un vent que ha de continuar bufant amb ganes a moltes comarques, sobretot del centre i del sud del país, als cims del Pirineu, per bé que l'àrea de Barcelona, on ha estat especialment intens aquest matí migdia, doncs ja anirà clarament de baixa.
Precisament l'Ajuntament de Barcelona ja ha desactivat l'alerta del Pla Bàsic d'Emergència Municipal per les ventades que ha activat a les 9 del matí. Més coses. Segons ha avançat Crònica Global i ha pogut confirmar RAC1, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual aquesta matinada a la zona d'oci del poble espanyol de Barcelona. Els agents han rebut l'avís a les 5 de la matinada i ara mateix ho estan investigant. De moment no hi ha hagut cap detingut. La víctima és una jove de 19 anys. Els agents l'han trobada amb un fort cop al cap i ha hagut de ser traslladada a un hospital de la ciutat. I la justícia absol l'acusat que s'enfrontava a 24 anys de presó per abusar sexualment de la neboda de 12 anys a Palamós, al Baix Empordà. L'Audiència de Girona conclou que no hi ha proves que corroborin el relat de la menor. La fiscalia acusava l'home de dos delictes, un la nit del 24 de desembre del 2018 durant una trobada familiar i el segon l'estiu del 2019 quan la menor es va quedar a dormir a casa seva. I en plana política, el Partit Popular no descarta pactar amb Xavier Trias o Jaume Collboni a l'Ajuntament de Barcelona si fan un gir de 180 graus a les seves polítiques. Ho diu avui en una entrevista a EFE, on sí que descarta entendre's amb Barcelona en Comú i Esquerra, d'Ernest Maragall, el líder republicà, ja ha avisat que existeix la possibilitat que hi hagi un tripartit amb aquestes tres formacions.
Si ellos quieren hablar con el Partit Popular, yo no me voy a cerrar a hablar con ninguna fuerza política de estas dos. Pero lógicamente también le digo que si ellos van a seguir con sus políticas, yo no voy a poder apoyarles.
Este oferint és precisament una aliança a PP, Junts, PSC per governar Barcelona. És a dir, està oferint un altre partit, no? És contra això, contra el que jo us demano, que ens revoltem.
Maragall denuncia que PSC, Junts i PP ja van fer pinya ahir al Parlament votant contra la prova pilot de renda bàsica universal que impulsen els republicans. I ara els esports amb en Quim Salvador.
Menys d'una hora perquè comenci el Real Madrid espanyol, estadi Santiago Bernabéu i Joan Camí.
L'espanyol que sortirà amb Pacheco a la porteria, línia de 4, Òscar Gil lateral dret, Cabrera lateral esquerra, Sergi Gómez i César Montes, la parella des defensiu, mig del camp, doble pivot per Vini Sousa i Grajera, les bandes, dreta Rubén Sánchez, esquerra Martin Braithwaite, mitja punta Sergi Darder i a dalt com a principal referència ofensiva Joselu Mato. Per cert, el Real Madrid ha explicat a través d'un comunicat que demà a les 12 reunirà amb caràcter urgent amb la junta directiva per decidir les accions que el club estimi oportunes amb relació al cas Negreira.
Al Barça, Robert Lewandowski ja té l'alta mèdica i amb Gavi, que va complir sanció contra el València, són les novetats a la convocatòria de Xavi Hernández pel partit de Lliga de demà a Bilbao contra l'Atlètic. Araujo, que està sancionat, és baixa. I en joc a aquesta hora, la Lliga femenina, llevant les planes, Sevilla, Sant Joan d'Espí, Juli Claramunt.
Així és, fa uns minuts ha començat la segona part amb aquest empat a 1 que s'ha acabat el primer període. Vent que ha anat disminuint i el Sevilla cada moment domina, però el llevant les planes que s'està sabent aguantar darrere.
Empat a 1 al marcador d'aquest llevant les planes Sevilla.
Una i deu, darrera mitja hora del Via Lliure. Acabarem al voltant de tres quarts de dues del migdia per un Madrid-Espanyol, que és el partit que arrencarà a les dues. Però abans, ara que hem passat l'equador de la Lliga, ja podeu gaudir del tercer episodi de la microsèrie Juego Directo, una sèrie amb contingut sobre la Lliga i alguns dels seus protagonistes. En aquest tercer episodi sentim la història de dues dones que s'han fet un lloc, han aconseguit entrar en unes professions on tradicionalment hi havia més homes. Una d'elles és l'Alba Oliveros, la primera dona que ha narrat partit de futbol de la Liga Santander i la Liga Smartbank a Movistar Plus. L'altra és Inés Ovejero, la desena enginyera menor de 35 anys més influent d'Espanya. La podeu trobar en format escrit, en vídeo i podcast a les webs i aplicacions de La Vanguardia i de Mundo Deportivo. No us ho perdeu. Juego Directo.
RAC 1. Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i concert showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info esplau.com/pètalo.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Pare, què és el poliamor?
A veure, tu saps que el pare i la mare tenen un cotxe, no? Doncs aquest cotxe els agrada molt, però a vegades necessiten o veuen un altre que els agrada més. Doncs el van canviant quan volen, com la subscripció d'OK Mobility, un servei on pots gaudir del cotxe que vols, quan vols i on vols, tot inclòs. Tingues un cotxe sense tenir-lo. Subscriu-te a la multimobilitat a okmobility.com. Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a un minut arribarem a un quart de dues del migdia. Aquest dijous, la gala dels Premis Enderroc va reconèixer la feina, com cada any, ho deia ahir també l'Ildami, no? És la gran festa de la indústria musical, una de les grans festes de la indústria musical catalana, i reconèixer la feina de músics, de cantants, de grups catalans aquests últims anys, i enmig de, en fi, dels focus, de l'alegria, de la fama, s'hi amaga una història d'un projecte musical molt especial que avui volíem explicar-vos a través d'alguns dels protagonistes. Però en un moment determinat de la gala, amb aquest vida que estem sentint ara, de Lluís Llach, que cantava la Rita Payés i en Pol Batlle, retira homenatge als artistes que ens han deixat els últims mesos. Evidentment, es van recordar noms com en Pau Riba, com la Núria Feliu, com l'Espinàs, però també la història d'una altra cantautora, molt més jove, lògicament molt menys coneguda, i avui creiem que era d'interès explicar aquesta història. El seu nom, el projecte musical, era Ailux, tenia 22 anys i va patir una mort sobtada el dia 30 de setembre. I això és important també perquè des del punt de vista musical el 30 de setembre era una setmana abans que publiqués el seu disc.
No sé com comencen les coses que no vull i com explicar-te que la lluna ja no em creix amb tu.
Aquest disc es titula La lluna ha canviat, és una música preciosa, preciosa, un projecte musical fantàstic, que té quatre cançons que es va publicar igualment en la data que ella, la Júlia, l'Ailux, havia previst, que era el dia 7 d'octubre. Cançons que, com aquesta que escoltem, Les coses que no vull, tenen lletres molt sentides, molt delicades, una música preciosa. Ara, però, que l'Ailux ja no hi és, els seus familiars, els seus amics, treballen per mantenir viu el llegat, el projecte que va engegar. I avui vull agrair molt especialment que ens acompanyen en aquest estudi les dues persones que més bé coneixen i ens poden dir qui era l'Ailux, qui era la Júlia, que són els seus pares. El Jaume Planes, què tal, com estàs, Jaume? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Mabel Vivancos, com estàs, Mabel? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara puc explicar sense problemes que, entre altres coses, el Jaume ens ha demanat una cosa i la Mabel una altra al voltant de la música, no? Perquè continua sent molt recent i és una cosa duríssima per la vida d'uns pares. No sé què us genera sentir la música, Jaume.
Bueno, a mi ens està passant una mica a l'inrevés. Ella al principi les escoltava i jo no podia. I ara, les últimes setmanes, està passant una miqueta el contrari. Ella no pot escoltar-les gens i, en canvi, jo començo a tenir aquesta necessitat d'anar-la a buscar.
I de sentir la teva filla a través de la música.
De sentir la filla, que tens la sensació que és com si les anés allunyant, i d'aquesta manera la tornes a recuperar, en certa manera, no?
Deixeu-me preguntar-vos abans de res, Ailux és un nom artístic, he dit abans que es diu Júlia, es deia Júlia, i m'agradaria preguntar-vos qui era la Júlia, com era la Júlia.
És una pregunta que per un pare és molt difícil de respondre d'entrada, perquè una filla no és una paraula, ni dos ni quatre, és,
no, evidentment.
És un món, no? I a més varia amb els anys, etcètera, no? Però en essència, bueno, era una, com a nena, era la nena més feliç del món. Era alegre, divertida, anava contenta a l'escola, va passar una infància genial, amb el poble, la piscina...
D'on sou?
Bueno, nosaltres som de Barcelona, però estiuegem a Palautordera.
És on vivien els avis.
On vivien els avis. Correcte. I era el lloc, diguem-ne, de vacances.
Allà,
o caps de setmana.
Sí, sí.
O sigui, estic entenent que és molt de bicicleta i piscina, això, eh?
Correcte. Sí. Nits d'estiu, a la fresca, etcètera, no? Lo que, bueno, bàsicament una infància ideal, no? Idíl·lica, jo crec.
No sé fins a quin punt coneixíeu tota la vida interior musical de la Júlia, si us l'havia traslladat o no, però jo us he de reconèixer que quan vam saber aquesta història, va ser aquesta mateixa setmana, jo la desconeixia, i vam anar a buscar les cançons, a mi em va posar la pell de gallina, perquè em sembla una música que no, per mi no correspon a una criatura de 22 anys. No? I m'imagino que a més és 22 anys, però que aquesta música l'havia anat component des de feia temps. No? Dic, quan he dit que si coneixeu bé el projecte musical, m'heu fet una mica un gest com a no ben bé amb el cap, no?
No, sí que el coneixíem, perquè a més ella ens ensenyava les cançons, els feia escoltar,
sí,
i ens deia el parer, que nosaltres, clar, no som d'aquest món. No,
Què us dediqueu, vosaltres?
Jo sóc mestra infantil.
Jo sóc enginyer tècnic.
O sigui que res a veure amb el món musical o artístic.
I té dos germans més grans que són els dos informàtics.
O sigui que res.
Ella era com l'artista de la família i totalment al marge de la resta, no? Llavors això també va ser com una mica hàndicap per ella, trencar aquesta resistència de la família com molt quadriculada, no?
Ah, sí? O sigui que quan havia dit que això de la música m'interessa, havíeu fet home, vigila...
La resta, sí, vull dir, la vam estar recolzant perquè tot el que va voler fer al final ho va anar fent, però no és com si tinguessis un pare que fos, jo què sé, músic i una mare que fos... es dediqués a la dansa.
Que et guien una mica i et diuen...
I et diuen, sí, tira endavant, que ho entenc perfectament, no? Que a mi em va passar el mateix quan tenia 15 anys. Nosaltres, la nostra visió era molt més pràctica, no?
Però s'escoltava música a casa, o no? O no massa?
Escoltava música, no, sobretot el cotxe. El cotxe és el
home,
que dic,
és el
clàssic.
El lloc, fantàstic cotxe. De la música.
I cantàvem molt el cotxe, també.
Sí, eh?
També, sí, sí. I, bueno, sí, ella escoltava pues, la nostra música de la nostra època i també posàvem els seus preferits. En aquella època de petita, pues, Macedònia va ser
Macedònia.
Mega, hiper,
home.
Total, va intentar entrar al grup.
Sí? Perquè ja, recordem que Macedònia anaven renovant, diguem-ne.
Sí, 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 ella va fer el càsting.
I era un grup etern, perquè anaven canviant cada X d'anys.
Ella
no?
mateixa es va apuntar al càsting.
Sí, eh? Ella mateixa, vols dir, sense avisar?
Sense avisar. Hosti. Es va apuntar al càsting i després nosaltres, quan ens ho va dir, doncs la vam acompanyar, no? La vam portar inclús a Vilanova del Vallès, que vam fer com una presentació, i després el dia del càsting també hi vam anar amb ella.
Què creieu que hi trobava en la música, ella?
Ella era feliç amb la música. La portava dins des de ben petita. Ella, jo crec que va cantar abans que parlar. Vull dir, ella sempre estava cantant, sempre. Inclús els seus germans deien que no callava ni sota l'aigua. Sempre, sempre estava cantant.
Sí, és on ella es trobava bé. Era el seu lloc ideal.
Aprendre música més enllà de cantar, eh? Tocava instruments, va apuntar-la o va ser autodidacta? Com va ser això?
Una mica tot. Bueno, ella va fer piano, va fer cant, va estudiar cant, va estar en una coral, va fer llenguatge musical... Però jo crec que tenia un punt bastant autodidacta al mateix temps. Jo crec que sí, que ella, pel seu compte, anava una mica... com li anava venint, com li sortia de dins, no? Perquè realment ella... tenia sentiment d'artista, no?
Hi ha una cosa que la Mabel em deia, que ens ensenyava les músiques. He fet com un gest, nosaltres no en sabem, no? Això era els primers que sentíeu la música de la Júlia, de la Ilux?
Quan
ella publicava algo?
Sí.
No ho sabem.
Demanava una opinió i...
Ella moltes vegades, quan anava a productor i després ens ensenyava si ens agradava o no... I nosaltres dèiem el nostre pare dintre de la nostra ignorància, sí. No? Com a músics.
Però ja estava treballada aquella cançó, ella ja l'havia...
Però és molt interessant això, perquè des de la perspectiva d'uns pares, normalment, per poc que estigui bé el que està fent el teu fill, t'emociona i t'agrada, no?
Home, sí.
Clar, i això ja a l'hora de valorar-ho, però m'imagino que en el vostre cas que és millor, perquè estem sentint això, i és una meravella, devia ser com, però d'on nassos ho ha tret, això?
No, i a més els missatges que tenien les cançons, perquè la primera que va treure, que és la que més li agrada a ella, que era el Beber,
sí.
Tenia un fons que en el fons era molt dur. I me'n recordo quan la vaig escoltar i vaig dir, oh, Júlia, què vols dir amb això, no? Perquè clar, no s'entén.
Mira, el Beber és aquesta. Tenies dubtes del que volia dir aquella cançó?
Sí.
Per què? Què és aquesta
cançó? La va composar després que... Bueno, es morís un amic seu d'un accident de moto. I ella
joveníssim,
la va
suposo, clar.
Sí, molt jove, amb 20 anys. I la va escriure a partir d'aquí. I llavors ella explicava que era com... Estava dedicada sobretot a la gent que havia quedat. Saps? De donar-li suport, de donar-li ajuda, sinó que la gent que queda s'ofega. Que en aquest moment per nosaltres és molt important perquè ens està passant a nosaltres també el mateix, no?
Que, ostres, Quin impacte, no? Perquè una cançó que en aquell moment tenia sentit per una cosa, ara en té una altra, i és gairebé com si us hagués fet un petit regal, on gairebé un lloc on agafar-vos davant de l'horror aquest.
Dintre de la mega hiperdesgràcia aquesta, sense paraules, tenim aquest... Sí, tenim aquest lloc on agafar-se, que són les quatre cançons, que són la seva veu, amb tota la realitat, perquè a més l'última cançó es diu Adeu.
L'última cançó del projecte.
L'última cançó que va fer del projecte es diu Adeu. I que ja sembla com a vegades ens arribem a pensar que hi ha com algú per allà superior que es dedica a jugar amb tu.
Però tot i que hem de dir, ara centrem la cançó Adeu, però és una noia de 22 anys que va morir d'una mort molt sobtada, que no hi havia un avís previ, és a dir, de cap tipus, no? No és una qüestió de salut, de res.
Encara no sabem què ha passat i tenim la sensació de que no ho sabrem, perquè encara no ens han donat els resultats i ens han fet proves a tota la família, no tenim res que pugui ser genètic o hereditari i tenim la intuïció. Jo tinc la intuïció de que no ens sabran dir què ha sigut. O sigui que ella, el dia abans de la nit, arribava tard, a les 11 o així.
Venia de casa el Nil, precisament.
Venia del Nil.
Bé, el Nil, el que el tenim aquí a l'estudi també, que és el Nil Canals, que era un dels seus productors musicals. Què tal, Nil? Bon dia.
Bon dia.
I venia de casa teva, diu.
Sí. Mm-hmm.
No, que venia de casa seva de publicar...
Sí, de fer això que hem dit abans, de programar la sortida de l'EP per el 7 d'octubre, que era una setmana després.
Sí. O sigui, programar vol dir a través de de tots els canals, Spotify,
exacte,
entenc,
sí,
tot
sí.
Això, eh?
El que tradicionalment faria una discogràfica...
Un llançament.
Si, exacte, si tu ets un artista independent ho fas a través d'una pàgina web, una distribuïdora.
Sí, perdona, o sigui, la nit abans de morir...
Sí.
Programa la sortida del disco. Sí.
Correcte.
Sí, que diu adeu, una cançó es diu adeu.
Sí.
No és un adeu en aquest sentit, però és inevitable llegir-la així. Ara.
És un adeu a un desamor, segurament, mm-hmm. però clar. Llavors ella va dir, sí. He publicat aquestes cançons que sortiran l'altre divendres i demà me'n vaig de festa.
Sí.
Demà me'n vaig de festa?
Demà me'n vaig de festa.
Què vol dir, me'n vaig de festa?
No,
que ja he gastat molta energia en això del disco?
No, que tenia amb
un
les
sopar,
companyes...
Era el comiat de l'esplai, perquè ella havia estat nena d'un esplai, de l'esplai Turons, després ha estat monitora, ha estat molt implicada a l'esplai, i ara era l'any que ho deixava i deixava el relleu a la gent que pujava darrere, i feien la festa d'exmunis, que li diuen. I al matí, quan va marxar de casa, mama, no m'espereu a sopar, que avui me'n vaig a festa amb els de l'esplai a fer aquesta celebració, no? I inclús vam dir, doncs demà ja ens explicaràs el què. I llavors al cap d'una setmana a classe ella estudiava teatre, el timbal, i va ser al cap d'una estona que han trucat del timbal de que la Júlia doncs, estava molt greu i que havia, se l'havien trucat, que havia caigut de cop i això és el que... I aquí es va acabar.
Però és que no hi ha paraules ni...
No, estava malalta, no tenia res.
No tenia res.
Deixa'm sentir aquesta cançó que dèiem que era Adeu, sisplau.
Aquesta cançó jo la vaig fer quan tenia el cor ben ple de tu i ara no sé què fer.
Nil, tu que vas estar treballant amb ella en aquest EP, i fins i tot això que dèiem, no? La nit abans, programant quan es llançaria. Que aquesta és una altra cosa. Tu quan saps la notícia, penses això de sortir, igualment a la data que havia de sortir, o no sé si genera un dubte, no sé si vosaltres parleu, però no sé si ni us coneixeu. Us coneixeu?
No.
Abans d'això...
Abans d'això no us coneixeu.
Sabíem que hi havia un productor, el productor.
Que es deia Nil?
No, el nom Nil...
Ni el nom. Tu sí que el coneixies.
Era el Nil.
El Nil. Vinc de casa al Nil, no?
Sí, vinc de casa al Nil, exacte.
Sí, de fet, això que deies, quan em dona la notícia, no havia tingut en la vida una notícia tan heavy i com que emocionalment em va costar molt d'acceptar, el primer que vaig pensar així de rebot és que, bueno, i les cançons què passa? És el primer que vaig pensar, abans de tristesa o ràbia em va venir aquest sentiment de, ostres, les cançons estan programades, ojo. I de fet em van dir els pares que si podien publicar-ho abans, però la qüestió és que no, que havien de sortir aquell dia perquè això ja et dic...
Perquè estava programat.
Exacte, a través d'una contrasenya només ho podia parar la Júlia.
Això us veu... Si això havia estat, havia una contrasenya, ho havia programat ella.
És el seu compte i gestionava ella.
I clar, no pots entrar allà ni fer un...
Res.
No.
I no sé ni si ella hauria pogut, però no. S'ha programat i surt aquell dia.
I vosaltres, com a pares, al saber la notícia que això es publicaria, no sé si ja sabíeu que hi havia una data prevista i tot això, què vau pensar? Dir, hosti, això, què hem de fer amb això? Això ha d'arribar a la gent o no ha d'arribar? No, o ens ho hem de quedar per nosaltres?
No,
o que hem
no. Ha d'arribar. És el que ella volia. Això ho teníem claríssim.
Sí, sí, tant. El que passa és que es dona en unes circumstàncies és espectacular que en aquest pas d'estar no estar es publiqui això, no? És, realment et fa pensar molt, no?
Nil, com era ella treballant en el disc? És a dir, musicalment, què li interessava, com s'implicava?
Jo destaco sempre dues coses d'ella. Una és que li costava molt trobar referències. Jo li deia, com vols que soni aquesta cançó? És una cosa que fem els productors amb els artistes, buscar referències. I sempre dic que ella era molt única en aquest sentit perquè no sabia definir-me com havia de sonar. És una característica que em diu que és bastant única. No sabia dir-me, vull sonar com aquest artista. No, ella em deia, fes el que creguis i anem treballant a partir d'aquí. I això, i també l'altra cosa que sempre dic d'ella és que tenia molt clar que ella volia arribar lluny, però volia fer a través com de l'esforç, de treballar-ho molt, de comptar amb gent formada i professional en aquest sentit. És a dir, no tenia una pressa per triomfar, diguem-ho així, és una cosa que vol tot artista, però ho feia des de l'esforç, volia que tothom que estigués implicat pues, fos professional d'això i respectava molt el seu gremi, diguéssim.
Clar, o sigui, la cosa aquesta de definir-se com a artista, el que li interessava, dius, que és la part que a tu et va cridar l'atenció, segurament, perquè li costava definir-se.
Sí.
Si ella feia alguna cosa, li agradava i punt.
Sí, era molt pur el que treia de dins. De dir, jo tinc aquesta cançó, la vull fer, i res més, quasi.
Tu quan et vas conèixer amb ella?
A l'estiu, o sigui, un any i pico abans que es morís.
Val. I això va ser una circumstància musical o alguna cosa a veure?
Una amiga en comú, que aquesta amiga sabia que jo feia, produïa.
O sigui, es va presentar dient, bueno, tu estàs buscant un productor, jo conec un productor.
Exacte.
I com va ser aquesta primera trobada?
Vam anar bastant per feina, diguéssim. Ella volia fer aquesta cançó i li vaig dir, doncs, comencem d'aquí un mes o així, i ens vam posar a treballar i va anar molt bé perquè les seves cançons jo considero que estan molt ben escrites i va ser molt fàcil. I com que cantava bé, ella estava formada, sempre m'ho deia, des dels 3 anys cantant. Llavors, és que sempre em deia, quan algú em diu, és que jo, em diuen, cantes molt bé. I ella el que contestava és, no, jo m'he format des dels 3 anys per cantar bé.
No és una qüestió aquí genètica, no, això ho hem treballat. I també et va sorprendre, com ens ha sorprès a nosaltres, fins i tot la lletra, el missatge per una persona d'aquesta edat que no tenia una experiència prèvia molt, molt evident a l'hora de publicar, tampoc, no?
Exacte, jo crec que són lletres com molt pures, molt... A vegades hi ha artistes que tendeixen com a rebuscar-ho molt o bueno, no sé, que sense experiència ja ho explicava d'una forma molt madura. Era tal com sortia, però era molt madur.
Com ha sigut a vosaltres, com a pares, la publicació de la música? Vosaltres teníeu clar, que volíeu que es publiqués. Però un cop es publica, què passa?
Bueno...
Perquè, clar, més insisteixo, o sigui, si és una setmana després de la seva mort, estava en un moment molt dur, molt feble, molt... No?
Dues cançons estaven publicades feia uns dies, i van ser aquestes dues últimes.
Nosaltres hem intentat fer en tot moment el cor fort, i fins i tot a la vetlla i a la cerimònia vam posar les 4 cançons, una darrere l'altra, tota la cerimònia, que havia gent que ens deia, hosti, com sou tan bèsties, no?
Però
és que és el que hi ha. I hem fet el que dic, el cor fort, i per descomptat, nosaltres encantats, i de que la gent les escolti, i perquè al final és el que ella hauria volgut.
I a partir d'aquí... Vosaltres coneixeu tot aquest entorn musical que l'acompanyava? Perquè dius, clar, no us coneixíem abans de que es publiqués, no sabíem ben bé qui era el Nil, no? I, per tant, entreu en una part íntima del seu món que potser no us havia acabat de mostrar del tot.
Era una part... Hi havia... Bueno, és que hi ha una Júlia que no coneixíem, que era aquesta d'Ilux així, i hem descobert, doncs, aquest món... I persones increïbles que nosaltres no coneixíem.
Que eren amics seus.
Hem sabut com era la Júlia de porta cap a fora, perquè porta cap a casa sí, molt bé, i de petita molt bé, però aquesta d'edat i de portes en fora no, pràcticament teníem el desconeixement absolut. I a partir d'aquesta realitat, i coneixent les persones que estaven amb ella i que volen fer aquest projecte, hem conegut millor la nostra filla, perquè segur que la nostra filla era... com a tota aquesta gent que l'està ara intentant fer el concert.
Hi ha un concert.
Gent extraordinària.
Hi ha un concert a la vista, per recordar-la.
Hi ha un concert a la vista, amb les entrades exaurides ja en 5 dies.
Exacte.
Hosti.
Sí.
Bueno, una sala Tradicionaris.
El Tradicionaris de Barcelona.
Home, sí. A Gràcia.
Sí. A Gràcia.
Sí, és un projecte que va venir el Nil, va venir un dia a casa a presentar-se, eh? Mm-hmm. I ens ho va proposar. I què ens semblava? Mm-hmm. Clar, nosaltres vam dir, sí, endavant, és el que ella voldria. I a partir d'això, el Nil i el Guillem s'han encarregat de tot.
Mm-hmm. Sí, Clara...
digues.
No, no. Bàsicament és Nil, Guillem i Clara, oi?
Sí, sí.
I una pila més de gent que participa en...
A més, no va dir que literalment és el que ella hauria volgut, perquè l'últim dia que va venir a casa meva, una de les coses que em va dir és, jo l'estiu que ve vull estar fent concerts i si vols unir-te a la banda i això, vull dir que era un pla de futur i no tan futur, era un pla quasi de present. I això d'organitzar el concert va sortir de... No volem fer un homenatge, volem fer el seu concert. Volem que la gent vingui pensant, vaig a un concert de l'Hilux, que és el que ella hauria fet si estigués viva ara.
Quin tipus de concert hagués fet? És a dir, perquè tenia quatre cançons.
Clar, sí, m'imagino que... Bueno, si hagués continuat viva, potser tindria un parell o tres de cançons més que hauria, potser no produït, però sí que ja les podria cantar en directe.
Versions, potser?
Versions, segurament hi hauria hagut, sí, sí. I n'hi haurà al concert.
Cancions també em cantava ella, uns quantes.
Sí, 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 sí.
Hi ha una cosa que ha passat també arran d'aquesta connexió que heu tingut també amb tot aquest entorn, el descobriment d'aquesta porta que no teníeu tanta consciència, no?, de la Júlia, del projecte d'Hilux, que és una cançó pòstuma que no està publicada, que no estava prevista en aquell moment, no? Mm-hmm. Em pots explicar això, la història,
sí,
que hi ha al darrere?
Sí, sí. Just quan vaig anar a parlar amb els seus pares de la Júlia, amb la Jaume i la Mabel, parlant de tot això del concert que volíem fer, jo em vaig adonar que, com que he treballat amb altres artistes, sé que el mòbil és una mina, diguéssim, de trobar cançons que no estan produïdes i que estan escrites. Els artistes avui en dia graven moltes notes de veu d'idees que tenen. I em van dir, sí, sí, doncs mira tu. I jo vaig mirar i, efectivament, al mòbil hi havia moltes cançons, unes amb més forma que altres, i vaig trobar una que es diu Paret, que tenia prou forma, estava prou acabada, no? Tenia una melodia, uns acords, i vaig dir que, bueno, vaig pensar que produir-la, és a dir, agafar aquesta nota de veu i fer-li una producció, vestir-la, donar-li forma de cançó, doncs seria una, bueno, una cosa molt maca i un record, a més a més, de del que ja hi ha a Spotify.
Però és una veu gravada amb nota de veu.
Correcte, sí, sí, la cançó ara ja està acabada, publicarem d'aquí.
L'has acabat ja?
Sí. Sí, sí. I bàsicament és agafar aquesta nota de veu i a través de processos d'àudio informàtics, doncs, separar el piano d'ella i la veu, netejar la veu tant com podíem i, bueno, i el resultat el veureu. Segurament el 31 de març sortirà i fer una producció al voltant d'aquesta cançó, sí, sí.
L'heu sentida?
No.
És una sorpresa.
La meitat de les coses que faran en aquest concert crec que no la sabem.
Evidentment hi anireu, clar.
Hombre.
I amb quina sensació?
Bueno, pues, no sé, tremolant segurament. Però lo de sempre, vull dir, tremolant, però endavant.
Us he agradat moltíssim que hagueu vingut a explicar la història de la vostra filla, de la Júlia, del seu projecte musical, que era Hilux. Fa 6 mesos que va morir, la setmana abans de publicar el disc que està a Spotify, que el podeu anar a escoltar, perquè és una joia, és una petita meravella que hi ha allà, i que tindrà el seu reflex a través d'una publicació d'una cançó pòstuma, com sentíem, i d'un concert que serà el dia...
29 d'abril.
29 d'abril, no hi ha entrades, per tant tampoc. Cal que ho aneu a buscar, però que serà segurament un recordatori del que ella volia, que és el que dèieu, no? Sortir a fer concerts, una de les seves passions de la seva vida, que era la música. Jaume, Mabel, moltíssimes gràcies, de veritat, gràcies per venir a la ràdio a explicar la història de la vostra filla, i Nil, moltíssimes gràcies també.
A tu.
Ens acostem a 3 quarts, vaja, passen 8 minuts ara, 2:15 del migdia, fem res, una petita pausa i tancarem el Via Lliure d'avui.
Necessites perdre pes? T'estreny la roba? Comença la teva operació biquini o banyador. Amb el pla 1-2-3 et desintoxicaràs, desinflaràs, depuraràs i perdràs pes més ràpid en només 3 setmanes. La primera setmana elimines volum i perds panxa amb els sobres de pinya. La segona, els greixos disminueixen i la roba ja et balla amb els sobres de taronja. I a la tercera setmana, les càpsules s'assien i expulsen greixos, sense efecte rebot. Truca o envia un WhatsApp al 650-51-52-53. Et regalarem 3 infusions de Tox, Lipo i Drena. I el gel reductor aprimant amb rolons, tot gratis comprant el pla 1-2-3. 650-51-52-53. És natural i apte per tothom. Pla 1-2-3, amb registre sanitari. 650-51-52-53. Llueix Silueta aquesta temporada en només 3 setmanes. Ho rebràs sense despeses d'enviament. 650-51-52-53.
ja arribarem a 3:15 del migdia. Nosaltres ho deixarem aquí. De seguida arriba el Reial Madrid Espanyol. La transmissió de l'Espanyol juga a RAC1. Nosaltres hi tornem, com sempre, puntuals a les 7 del matí demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de l'Islami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
Abel Folk, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral. A partir del 15 de març, al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Atlètic! Qui cridarà més fort aquest diumenge? A les 9, Atlètic de Bilbao-Barça. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som... RAC1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer nàdio a les colònies de RAC1, a l'alberg de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. I muntarem a cavall, farem excursions i piscina. Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
RAC1 presenta... La gran nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a la una amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies.
Please welcome your host.
I tota una constel·lació d'estrelles. Blai Morell.
¿Hablas conmigo?
Noemí Escribano.
Esta es mi casa, no un teatro.
Toni Vall.
Tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Pep Prieto.
Ese soy yo.
Ana Priscila Magriñá.
Un momento, yo te conozco.
Y Sandra Sotillo.
Ajústense los cinturones.
Reviuem un any de cinema en una nit de ràdio. Aquest diumenge a la una, viviu la nit dels Oscars.
De gran també els fan.
A RAC1. Tots som...
The Oscars.
RAC1. Aquest dilluns el Girona juga a RAC1. A les 9 de la nit, a Montilivi, un partidàs. Girona Atlètic de Madrid. Viu-lo a RAC1 amb Miquel Agut, Marc Brugués, Fel Feixedes i Xavi Puig. Els gironins buscaran la victòria per apropar-se una mica més a la permanència. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Girona juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. Espanyol juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.